1848 hi va haver una fita al sector dels transports. Un tren que sortia de Barcelona en direcció a Mataró es va convertir en la primera línia ferroviària de la península Ibèrica. Aquella línia pionera, molt transformada i ampliada, és l'actual R1. Avui han començat els tràmits per traspassar la gestió del govern espanyol al català.
És el primer pas, però és un primer pas important, que ve donar compliment als acords i, sobretot, que té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies. No només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
Catalunya nit. Un altre acord del dia entre el govern de la Moncloa i el govern català permetrà que la Generalitat assumeixi el procés de selecció de 218 funcionaris municipals per a Catalunya.
Què farà la Generalitat? Doncs gestionar aquests exàmens, gestionar les convocatòries, poder afegir els requisits que tenen a veure amb la singularitat de Catalunya, tant amb el català com amb el nostre règim.
La incorporació de més secretaris és una reivindicació de molts municipis. Parlarem amb dos secretaris municipals per entendre millor la feina que fan. I avui fa 5 anys de l'explosió a l'empresa petroquímica Iqoxe, a Tarragona. Alguns veïns i representants dels treballadors s'han manifestat per demanar que es prenguin més mesures de seguretat.
Són passeigs petits. El que volem són passeigs més grans. Nosaltres, com a federació, el que reclamem és que els treballadors vinguin a la feina i treballin segurs i els veïns que estiguin a casa seva estiguin segurs.
I a Sud-àfrica, situació dramàtica en una mina.
Porteu-nos menjar o traieu-nos d'aquí ràpid, companys. Feu això, sisplau, nois, estem morts. Ja estem morts.
Desenes de miners que treballen sense els papers en regla han quedat atrapats en un túnel. Ja se n'han comptat 36 de morts. I a partir de les 11 parlarem amb un explorador polar que passa molts mesos cada any a Groenlàndia. L'illa, que forma part de Dinamarca, és el punt de mira de Donald Trump, que voldria incorporar-la als Estats Units. I avui Joan Laporta ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per defensar la seva gestió econòmica del club i la de la inscripció d'Olmo. L'escoltarem.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
També ens posarem música de Joan Valent, el compositor mallorquí que ha estat nominat als Globus d'Or i que ha col·laborat amb personalitats com David Byrne, de Talking Heads, publica el seu 8è disc. Tot això en un Catalunya nit en què la Gemma Puig ens parlarà, per una banda, del fred que ha arribat a Catalunya, però també del còctel de factors que estan complicant tant i tant els incendis de Los Angeles. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La línia R1, la del Maresme, serà la primera de Rodalies que passarà de mans de l'Estat a ser gestionada per la Generalitat. El govern ha començat avui els tràmits per fer efectiva la històrica demanda del traspàs de Rodalies. L'anunci també té un rerefons polític perquè el traspàs és un acord d'investidura entre el PSOE i el PSC amb Esquerra. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Què es traspassa concretament?
Doncs mira, el tram que va de la Sagrera a Maçanet de la Selva, per on passen cada dia més de 190 trens de Rodalies. Perquè la Generalitat pugui assumir la gestió de la línia, el primer pas és que el tram s'ha d'excloure del catàleg de la xarxa ferroviària d'interès general, perquè el servei de Rodalies no ha de conviure amb el de regionals o llarga distància ni amb els trens de mercaderies. Això permetrà al Consell de Ministres resoldre el traspàs d'aquest tram a favor de la Generalitat Generalitat, com ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
És el primer pas, però és un primer pas important, que ve donar compliment als acords i, sobretot, que té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies. No només que contribueix a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
I aquesta gestió, Carme, és la que hauria d'acabar fent l'empresa pública Ifercat, eh?
De moment, de la gestió de les infraestructures se n'encarregarà Adif fins que aquesta empresa, Ifercat, guanyi més musculatura. Paneque assegura que abans que acabi l'any es constituirà l'empresa mixta Rodalies de Catalunya, que serà l'operadora dels trens.
Una empresa mixta, govern d'Espanya, govern de la Generalitat, amb un consell d'administració majoritari d'anomenaments per part del govern de la Generalitat i amb una presidència nomenada per la Generalitat. Això és el que diu fonamentalment l'acord amb Esquerra Republicana i això és el que complirem. No acabarem el 2025 sense tenir aquesta empresa mixta operativa.
El conjunt de la infraestructura que es traspassarà té 73 quilòmetres de via que passen per 21 municipis de les demarcacions de Girona i Barcelona.
Gràcies, Carme. Doncs estem parlant d'una línia, l'R1 de Rodalies, que és hereva del primer tram del ferrocarril que es va construir a Catalunya i a Espanya, el que unia Barcelona i Mataró, que es va posar en marxa el 1848. Avui connecta el Barcelonès, el Maresme i la Selva. Té una trentena d'estacions i uns 90 quilòmetres, la majoria per la franja litoral, i uns 130.000 usuaris diaris. Ara en coneixerem més detalls amb la Pilar García.
La línia R1 comença a l'Hospitalet, entra a Barcelona Sant, segueix pel túnel de Plaça Catalunya, es desvia cap al Clot Aragó, passa per la Sagrera i gira per anar a buscar el mar que troba a Sant Adrià de Besòs. A partir d'aquí, el trajecte va sempre entre la platja i poblacions com ara Badalona, Montgat, el Masnou, Premià, Vilassar, Mataró i Arenys de Mar, on s'acaba la doble via i comença un tram amb una capacitat més limitada de circulacions. El trajecte segueix cap a Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i Malgrat de Mar. A partir d'aquí deixa la franja litoral i s'endinsa cap a l'interior, a Blanes i Tordera, abans d'arribar a Maçanet-Massanes, on finalitza el trajecte i és el punt d'enllaç amb els trens de la línia Barcelona-Portbou. El problema principal d'aquesta línia és que, com que circula tan a prop del mar, l'erosió de les instal·lacions avança ràpid i els temporals provoquen desperfectes a les vies i aturades del servei, com va passar durant el temporal Glòria al gener del 2020. Adif ha fet diverses obres per protegir les instal·lacions i garantir-ne la seguretat. Però el futur de la línia està en entredit i hi ha propostes per traslladar-la a l'interior. Això permetria obrir les poblacions costaneres directament al mar, augmentar l'amplada de la platja i també facilitar la regeneració natural de la platja, que ara està limitada per la infraestructura ferroviària.
Doncs, com dèiem, la decisió del govern d'activar el traspàs de l'R1 de Rodalies forma part del paquet d'acords polítics tancats entre els socialistes i Esquerra Republicana. Però arriba en un context en què els republicans, amb Oriol Junqueras liderant novament el partit, han imposat un refredament de la col·laboració amb el PSC. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
La decisió que estem explicant avui sobre l'R1 de moment no ha fet moure la posició d'Esquerra.
El Consell Nacional dels Republicans de dissabte passat va marcar el camí, és a dir, no negociar els pressupostos per aquest any mentre no es materialitzi el finançament singular per Catalunya, i Oriol Junqueras s'hi ha agafat sense dubtar-ho. En declaracions a Ràdio Televisió Espanyola ha deixat clar que iniciar el procés per traspassar Rodalies és un moviment insuficient que no permet embrancar-se en nous acords.
No té sentit arribar a nous acords mentre no es compleixen els anteriors. Això no vol dir que no hi hagin coses que segur que compleixen, no? Bueno, escolti, pues, la R1, molt bé. Bueno, ara falta la R2, la R3, la R4...
En paral·lel, l'estratègia de l'executiu de Salvador Illa sembla meridiana. Anar complint amb els socis d'investidura per no haver de llançar la tovallola i no resignar-se a governar amb pressupostos prorrogats, però en cas que s'hi arribi, continua governant amb comptes nous o sense. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
No renunciem als pressupostos, però no renunciem a governar. Vol dir que complirem els acords d'investidura, ho estem demostrant i ho continuarem fent en la seva totalitat i donarem respostes a les problemàtiques que tinguem per endavant. Per tant, no abdicarem de governar.
El govern calcula que la pròrroga pressupostària no comprometria el pla per construir 50.000 nous habitatges d'aquí al 2030, però sí l'increment de la dotació de recursos per la Llei de Barris.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10 i 10 minuts. El PSOE ignora les pressions de Junts i rebutjarà tramitar la qüestió de confiança de Pedro Sánchez que demana Carles Puigdemont. La mesa del Congrés es reuneix demà passat i els socialistes hi votaran en contra. Això pot tensar encara més la relació entre tots dos partits i Junts adverteix que la decisió pot tenir conseqüències irreversibles. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Bona nit. El govern espanyol ho té clar.
La qüestió de confiança aparece perfectamente reflejada en la Constitución como una prerrogativa del presidente del gobierno.
És competència exclusiva de Pedro Sánchez, ha dit en públic la ministra portaveu Pilar Alegría, i en privat fons del PSOE encara parlen més clar, confirmen que rebutjaran tramitar la qüestió de confiança que demana Junts perquè crearia un precedent que podrien aprofitar altres grups. Però el PSOE i la Moncloa saben que la decisió no serà inocua i que vetar la qüestió pot fer volar pels aires la relació amb Junts, que encara aquest matí advertia de les conseqüències que tindria. Jordi Turull.
Si el PSOE no compleix això, i a més a una iniciativa nostra ens diu no cal ni parlar-ne ni us la tramitem, què estem fent? I si això és així, que no et compleixen, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Junts no dona res per perdut i fons del partit atribueixen la decisió a una estratègia del PSOE per afegir pressió a la negociació. Junts vol tancar abans de dijous la delegació de competències d'Immigració Catalunya, que si es desencalla, diuen, es desactivaria la qüestió de confiança. La Moncloa manté que treballa per complir els acords pendents.
Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
Però fons de Junts també deixen molt clar que si no hi ha acord en immigració i es veta la qüestió de confiança, hi haurà una conseqüència immediata, i és que Pedro Sánchez es quedarà sense pressupostos i ho escenificaran aquest mateix divendres a Brussel·les, a la reunió que ha convocat la direcció de Junts.
I un anunci de Pedro Sánchez, el de la intenció de pujar la fiscalitat als ciutadans estrangers no comunitaris i no residents que es vulguin comprar un habitatge a Espanya, ha generat inquietud a la Gran Bretanya. Per això anem cap a Londres. Coia Ballester, bona nit.
Bona nit.
Una notícia que ha aparegut als principals mitjans de comunicació, que ha obert debat també al Regne Unit.
Dos dels mitjans més prestigiosos del país destaquen la notícia i, per descomptat, és motiu de conversa perquè els britànics adoren Espanya, on compren propietats per vacances, per jubilar-se o teletreballar. Els encanten el clima i els preus. El tercer trimestre de l'any passat, el 2024, dels compradors estrangers, inclosos els de la Unió Europea, els que van comprar més propietats van ser els britànics, seguits d'alemanys i marroquins. Són dades de l'Associació de Registradors d'Espanya que el diari Financial Times treu avui a la portada. Per la BBC, l'altre mitjà prestigiós que se'n fa ressò, és una de les notícies destacades del dia i genera opinions diferents. D'una banda, els britànics que adverteixen a Espanya que la seva economia necessita el turisme i avisen que invertiran en altres llocs, i de l'altra hi ha els qui entenen la situació i reclamen que aquí al Regne Unit es faci el mateix. Molts apunten que és una nova conseqüència lamentable del Brexit, mentre decideixen si comprar ràpidament abans que s'apliqui l'impost o si congelen operacions pendents.
Doncs parlant d'habitatge, l'any passat es va projectar la xifra de pisos i cases més alta de l'última dècada. El Col·legi d'Arquitectes va avisar projectes per edificar més de 17.000 habitatges nous. Això vol dir un 10% més que el 2023. Rafael de Ribot.
D'aquesta és, però, encara una xifra insuficient, segons el decà del Col·legi d'Arquitectes, Guillem Costa.
Tot i que el número d'habitatges nous creix gairebé un 10%, la xifra de 17.000 habitatges de nova creació visats continua allunyada dels 25.000 habitatges anuals que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya havia marcat com a necessaris pel període 2020-2024, segons el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge a Catalunya.
Els projectes d'habitatges van créixer a tot el país, tret de Girona. A Barcelona van augmentar en bona part per una distorsió de l'estadística. Ens expliquem. Ara es visen projectes d'habitatge públic protegit que no necessiten aquest tràmit. Si només es té en compte l'habitatge lliure, la construcció està estancada a la capital i es va desviar cap a ciutats de l'entorn.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un quart d'onze, anem ara cap al Pròxim Orient perquè estem molt pendents d'un probable acord per un alto al foc a Gaza i per a l'alliberament dels hostatges israelians de Hamas. Fonts involucrades en les negociacions que s'estan duent a terme a Qatar diuen que l'entesa és més a prop que mai. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Jordi, què implicaria aquest pacte?
Fonts pròximes a les negociacions parlen de tres fases, amb una treva inicial de 42 dies i un primer alliberament de 33 ostatges, que serien homes grans, dones, malalts i menors. Es contempla la possibilitat que alguns, de fet, estiguin morts. A canvi, Israel entregaria aproximadament un miler de presoners palestins. El portaveu del govern israelià, David Menzer, ha dimensionat aquest gest.
Estem parlant de terroristes condemnats. Aquesta és la gent que Hamas vol alliberar. Israel està preparat per pagar un preu molt alt perquè la seva gent torni a casa. Tots ells, els 98 que queden.
L'acord comportaria la retirada gradual de l'exèrcit israelià de Gaza i els negociadors de Hamas busquen ara el compromís que aquest acord signifiqui el final definitiu de la guerra. Per la seva banda, els Estats Units pressionen perquè la franja quedi a partir d'ara sota control de l'autoritat palestina, sempre i quan sigui reformada.
Per tot el que estem escoltant, Jordi, les condicions del pacte són molt similars al que es planteja ja des de fa mesos. Què és el que ha canviat ara?
Efectivament, en essència, el pacte és el mateix que sempre havia estat sobre la taula, però el que ha canviat és el context. Donald Trump ja va avisar que no volia assumir la presidència dels Estats Units, recordem, a partir de dilluns vinent, amb la guerra a Gaza encara en marxa, i Netanyahu ha cedit a la seva pressió. Des d'Israel i des de l'administració Biden, però, rebaixen la influència de Trump. En el relat del secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken, el gran canvi l'ha fet Hamas en la seva postura.
Han passat molts mesos en què Hamas ha boicotejat les converses, però en les últimes setmanes els nostres intensos esforços ens han portat al llindar d'un acord final i total. Ara la pilota és a la teulada de Hamas. Si Hamas accepta, l'acord està a punt per ser enllestit i implementat.
De moment, els negociadors estan a l'espera de la llum verda del líder armat de Hamas a Gaza, Mohamed Sinwar. Un cop arribi, l'acord l'hauran de confirmar el Gabinet de Seguretat israelià i el govern de Netanyahu, que, tot i alguna veu crítica del sector més ultradretà, es preveu que l'acabi aprovant.
Doncs aquesta és l'última hora en directe des de Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit, moltes gràcies.
Bona nit.
I a Califòrnia, alerta màxima per la previsió de forts vents a les pròximes hores i fins dimecres. Encara hi ha 4 incendis actius a la zona. La xifra de morts es manté en 24, però creix la d'edificis destruïts, que s'enfila fins als 12.000. Els desallotjats van a menys i se situen en els 92.000, lluny dels 150.000 inicials, mentre que políticament el Partit Republicà fa valdre la seva majoria al Capitoli per les ajudes. Marc Teixidor.
Sí, bufaran vents difícils en tots els sentits pels incendis. Sobre el terreny, la previsió és que les ratxes de vent s'enforteixin a les pròximes hores, arribant als 100 km per hora en alguns punts. Un vent que es mantindrà des d'aquest vespre, hora local, fins dimecres. A banda dels focs, ja fa una setmana que setgen Los Angeles, es manté amb 24 persones mortes, com deies, i en 15.000 hectàrees calcinades. El cap dels bombers del comtat de Los Angeles alertava de la previsió meteorològica. Severe fire weather
conditions will continue through. Les condicions meteorològiques severes continuaran fins demà. De fet, els pitjors vents es preveuen cap aquest vespre i tot dimecres. Sisplau, assegureu-vos que el comtat de Los Angeles està preparat. Els vents previstos combinats amb la baixa humitat mantenen l'amenaça d'incendis a Los Angeles en situació crítica. In the LA region,
critical. Un altre balanç és el de les detencions. Ja n'hi ha hagut 10, 9 d'elles relacionades amb els robatoris en les cases de les zones afectades, mentre que la desena ho estaria per haver intentat presumptament provocar un incendi en un altre punt de la ciutat. I mentre el foc continua actiu, la batalla política ja ha començat. El Partit Republicà, majoritari a les cambres federals, ja ha advertit que les ajudes per a Califòrnia estaran condicionades per motius polítics, i ho diuen que no es pot, i diuen que no es pot rescatar un estat negligent com Califòrnia sense penalitzar-lo, tenint en compte que aquest és un dels principals feus demòcrates.
Doncs per entendre quina mena de còctel meteorològic està provocant tots aquests problemes a Los Angeles, volem avui avançar la connexió amb la Gemma Puig, de fet fer-ne una primera. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què és el que està passant a Los Angeles perquè aquests incendis estiguin fent tant de mal?
Estan passant unes quantes coses a la vegada, eh? Sempre que hi ha aquests fenòmens extrems, no és només un factor determinant, sinó uns quants. D'una banda, en aquesta zona de Los Angeles hi ha els vents de Santa Ana, que aquests dies n'hem sentit a parlar molt. Són aquests vents catabàtics que el que fan són uns vents que des de l'interior baixen més freds, però topen amb les muntanyes i després es converteixen en vents humits i secs i càlids. Aquests, la setmana passada, sobretot aquests vents van ser molt forts. Van arribar cops que van arribar als 160 km per hora. Durant el cap de setmana va afluixar una mica el vent. És un vent de Santana, és un vent típic de la zona de Los Angeles, i aquesta setmana s'han tornat a incrementar. No tant com la setmana passada, però continuen a haver cops de vent que superen els 100 km per hora. Aquest seria un dels factors. L'altre factor a tenir en compte és que aquest hivern ha estat molt sec després de que van tenir, doncs, unes temporades força humides, i per tant hi ha tota aquesta massa forestal que ha cremat amb molta facilitat. Però sobretot aquest vent és el que ha provocat que els focs fossin incontrolables, perquè són ventades de 160 km per hora. Estem dient que són vents huracanats, no són els vents típics que en un incendi, doncs, sigui fàcil de controlar-los.
I vents que de moment no acaben de passar del tot, eh?
No, van tenir una petita pausa del tot, però va afluixar una mica. A més, van tenir uns dies de vent de mar cap a terra. Aquest vent de Santana és un vent interior. El podríem comparar un vent de ponent rescalfat, o més aviat en un vent de nord que, quan travessa els Pirineus, el que fa és tenir temperatures molt més altes a sota vent del Pirineu. Per tant, és un vent d'interior, i aquest és el que aquests dies s'ha tornat a reforçar una miqueta.
Molt bé, doncs, Gemma, parlem després també per veure quin temps ens espera aquí a Catalunya, però de moment això ens ho has explicat la mar de bé. Moltíssimes gràcies, fins després.
Gràcies.
I encara parlant dels Estats Units, escrutini demolidor del Senat nord-americà a Pete Hegseth, l'elegit per Donald Trump com a secretari de Defensa. L'oposició adverteix que la seva inexperiència i episodis d'embriaguesa i assetjament sexual l'incapaciten pel càrrec. Ignasi Abad.
Hegseth, en canvi, atribueix les crítiques a una conxorxa de la premsa progressista contra ell i adverteix que es pot fer enrere també pel que fa a la seva visió sobre que les dones entrin en combat.
Yes, women will have access to...
Sí, les dones podran participar en operacions de combat sempre que els estàndards es mantinguin alts, i ho revisarem per assegurar que els estàndards no s'erosionen.
La sessió del Senat per l'escrutini de la seva figura, del seu perfil, abans de ser designat, doncs, secretari de Defensa, la màxima autoritat del Pentàgon, amb 3 milions de persones en nòmina sota la seva responsabilitat. Aquesta sessió ha estat interrompuda precisament 3 cops per activistes que l'han acusat de misògin, després que Hegseth prometés restaurar una mentalitat guerrera, ha dit, al Pentàgon.
Molt bé, va quedant clar el perfil del personatge.
És un personatge. Sí, sí.
Gràcies, Ignasi. Set minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit, i a aquesta hora tenim una última hora, Sergi Molero.
Sí, informació d'última hora sobre Cuba, perquè a pocs dies d'abandonar la Casa Blanca, Joe Biden ha decidit treure Cuba de la llista negra de països que promouen el terrorisme. Recordem que aquesta va ser una idea de Donald Trump i va ser Biden qui la va materialitzar fa 2 anys. Ara, l'encara president fa un pas enrere i reprèn el procés de reconciliació que va iniciar Obama. Ara bé, hem de recordar que el 20 de gener hi haurà presa de possessió de nou de Donald Trump, i per tant és òbvia la possibilitat que la nova administració del president electe pugui fer marxa enrere en aquesta decisió d'ara de Joe Biden. De retruc, enmig de tot plegat, això podria facilitar una altra vegada la concessió de l'anomenada ESTA, que és el permís de viatge que exigeixen als Estats Units als estrangers i que penalitzava una visita anterior a Cuba. Aquesta és una informació d'última hora en referència a Cuba. Immediatament després, gairebé des de conèixer aquesta informació, ens ha arribat una altra, i és que Cuba ha anunciat l'alliberament de 553 presos. Això després de la intermediació del Vaticà. Fa molt poca estona que Miguel Díaz-Canel, el president de Cuba, ha fet una piulada a la xarxa X en què ha dit que, com és pràctica habitual al nostre ordenament legal, prenem la decisió unilateral i sobirana d'atorgar la llibertat a més de 500 persones, 553 en concret, persones sancionades per delictes diversos.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La Generalitat assumirà el procés de selecció de 218 funcionaris municipals per a Catalunya. Tenir-los és una llarga reivindicació de pobles petits i no tan petits que denuncien des de fa temps paràlisi administrativa per falta de secretaris i interventors. Madrid, David Melgarejo.
La competència per dotar-los de més funcionaris fixos és del govern espanyol i aquest dilluns a Madrid el Ministeri de la Funció Pública ha tancat un acord amb la Generalitat perquè a partir del març el govern català s'encarregui de la convocatòria d'aquestes 218 places. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és qui ha mantingut la reunió amb el ministre Òscar López.
Què farà la Generalitat? Doncs gestionar aquests exàmens, gestionar les convocatòries, poder afegir els requisits que tenen a veure amb la singularitat de Catalunya, tant amb el català com amb el nostre règim, no? i amb el dret urbanístic nostre, a la vegada que podrem fer els processos selectius a l'Escola d'Administració Pública d'aquests secretaris i interventors.
Figures que han de servir a pobles com Cabrera, Súria, Canovelles, la Granja d'Escarp o el Vendrell, entre d'altres, per poder avançar en qüestions clau de la seva gestió municipal. Exemples, l'execució dels pressupostos o dels plans urbanístics.
Doncs, com hem sentit, la falta de secretaris, interventors i tresorers als ajuntaments catalans és clara i, si vol posar remei, és per aquesta raó que al Catalunya Nit volem saber-ne més sobre aquesta situació i també sobre per què són tan importants figures com les dels secretaris als consistoris. Per això no només parlarem ara amb un secretari d'ajuntament, sinó que ho farem amb dos i de municipis diferents. Primer de tot, saludem Joan Antoni Font, que és secretari municipal de l'Ajuntament de Tarragona. Bona nit.
Bona nit, Manel.
I també escoltant-nos, tenim amb nosaltres el Cristian Cimadevilla, secretari municipal de l'Ajuntament d'Aitona, al Baix Segre, i president de Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida. Bona nit, també.
Bona nit, Manel.
Doncs comencem per tu, Joan Anton. Explica'ns què fa un secretari d'Ajuntament. Quina és la vostra feina?
Bueno, ho intentaré dir de forma molt gràfica, molt senzilla.
Vinga.
Si figuéssim un ajuntament, això passa tant als grans com als petits, hi ha una part que és la que fan els polítics, els càrrecs electes, que decideixen estratègies polítiques, etc. Hi ha una part que és més administrativa, que més o menys busca el camí com fer-ho i que aquest camí sigui jurídicament correcte. Mm-hmm. Doncs bé, els secretaris, o interventors o tresorers, perquè són tres, bàsicament són els màxims responsables de cada administració, que les decisions dels càrrecs electes, que les decisions polítiques vagin pel camí jurídic correcte, o sigui que s'adecuïn a la norma. Molt gràficament seria
això. Sí, s'entén. I n'hi ha d'haver obligatòriament a cada ajuntament?
Obligatòriament a tots els ajuntaments, excepte els molt petits, que se'ls poden eximir d'aquesta funció, però si se'ls eximeix, ha de prestar substitutòriament el servei o la Diputació o el Consell Comarcal, bàsicament. O sigui, que tenint en compte aquesta suplència, podríem dir que és un servei obligatori a tots els municipis.
Molt bé. Cristian, hi ha qui diu, no sé si ho heu sentit a dir alguna vegada, que teniu tant o més poder que un alcalde.
Sí, ens ho hem sentit dir moltes vegades. Però la nostra funció és la que ha dit el Joan Anton Font, és a dir, que la voluntat política, el programa polític, es pugui dur a terme dins del marc legal. Bàsicament seria el resum.
Ara no sé quants ajuntaments estan sense secretari o el tenen compartit o hi ha algú que jubila i no queda clar qui serà el relleu. Quins problemes provoca la falta de secretaris als ajuntaments, Cristian?
Doncs una molt important és la falta de continuïtat. És a dir, els procediments ara mateix són molt complicats, molt feixucs, molt innecessàriament complicats, afegiria, i necessita algú que els lideri administrativament. Fer, per exemple, un poliesportiu, doncs necessita una sèrie de tràmits molt grans, des de l'expropiació dels terrenys, la redacció del projecte i la licitació moltes vegades del projecte, la licitació de l'obra, és a dir, la contractació d'aquesta obra. Un ajuntament en que li canvi el secretari cada 3 mesos perquè ara tenien un interí, ara tenen ve un del Consell Comarcal, ara ve una altra interina, etc. És demolidor per l'Ajuntament perquè s'ha perdut el fil conductor massa vegades i possiblement la subvenció que finança ve tot això.
Joan Anton, algú que ens estigui escoltant i que vulgui ser secretari d'Ajuntament, primer, digue'm si li recomanaries i segona, què hauria de fer per ser-ho?
Home, Clar que li recomanaria. Mira, jo diria que és de les posicions de la funció pública a l'administració que està més propera al ciutadà, a les persones, i més propera a l'àmbit polític de decisió. Per tant, sí que és una situació de risc, però és una situació, crec que, com a professionalment, és molt interessant. L'únic que cal és, perquè accepten a qualsevol de titulació ara, doncs que algú s'ha de formar en dret administratiu i en totes les branques que comporta de contractació pública, administració pública, comptabilitat pública, i que es presenti unes oposicions que per ara són d'abast nacional. Complexes, eh? Són d'aquelles oposicions que te les has de preparar en temps. Però jo crec que falta voluntat de gent que vulgui opositar, perquè aquí a Catalunya tenim un gran problema, que som importadors de funcionaris, perquè aquí a Catalunya la gent no vol ser funcionari, i encara molt menys a l'àmbit local, a l'àmbit de secretaries, perquè molta gent no s'hi presenta, i importem gent de València, importem gent de Mallorca, importem gent de Càceres, importem gent de La Corunya, etc. Jo, si mira, ho aprofito i animo que els joves que hagin estudiat dret, econòmiques, empresarials o algun altre que li agradi, doncs que s'hi esmercin i que s'hi presentin, que és una carrera de futur, que és una professió de futur, que és una professió que no acabarà mai, i que, com quasi tots els funcionaris, per sort, doncs tenim un sou digne.
Cristian, tu també ho recomanes?
Sí, i tant. A més, a Catalunya tens molta varietat de municipis, hi ha molts municipis petits que tenen l'afegit positiu d'una gran proximitat. Llavors participes molt de la gestió de tots els serveis públics. Quan un s'aixeca al matí, està utilitzant ja un servei municipal com és el de l'aigua, és el del clavegram, i un secretari doncs participa de tot això, del procediment de contractació, del reglament del servei. Llavors és molt reconfortant participar de la gestió de tots aquests serveis públics que tots utilitzem cada dia.
Joan Anton, tinc entès que tu, a banda de ser secretari de l'Ajuntament de Tarragona, també ho ets el de Vilanova de Prades, a la Conca de Barberà. Això de combinar-ne dos, no sé si és bo, si és positiu, o si preferiries que no, i si es deu a que hi ha pocs secretaris disponibles, o per què es dona aquesta situació?
Bueno, es deu que hi ha pocs secretaris disponibles, però també hi ha circumstàncies històriques que m'han portat a Vilanova Prades. Conca de Vilanova és un municipi de 110 habitants, que per tant la tasca administrativa, ni que igualment si una mica complexa, però és molt més petita, no? Perquè hi ha pocs serveis a prestar, hi ha pocs expedients a tramitar i tal, llavors ho comporta. Però no res més que és fruit d'això, de la gran mancança que hi ha en els ajuntaments de tot Catalunya de secretaris, tant en poblacions petites com en poblacions mitjanes, com en poblacions grans. Jo crec que som Catalunya, un país que té una mancança estructural, i jo crec que això ho notem amb mala gestió administrativa, amb alguns casos de corrupció. Alguns casos de corrupció són per ignorància, crec jo, fins i tot, i amb encallament de procediments. I això ens passa tant a pobles petits, Vilanova de Prades, com a ciutats grans, que també tenen aquest problema.
Una cosa que suposo que ja està quedant clara, però que la posarem encara més de manifest, és que vosaltres no depeneu del partit polític de l'alcalde, eh? Vull dir, la vostra plaça és independentment de qui governi cada 4 anys.
Total i absolutament independent. Som un funcionari més, que som secretari, interventor, tresorer, que som els tres, que som de l'Ajuntament, però que pertanyem a un cos de nivell estatal, i que, per tant, no estem lligats a cap força política, qual cosa ens dona un punt d'equilibri, fins i tot de reconeixement, perquè no hi ha aquesta implicació política directa, no?
Cristian, aquesta notícia que expliquem avui, que el govern català assumirà el procés de selecció de 218 funcionaris, això ajuda a resoldre aquestes mancances que estem explicant?
Crec que sí. Hi havia molta problemàtica amb els processos selectius que es feien des de Madrid, doncs perquè es feien només en castellà, t'havies de desplaçar forçosament a Madrid. El fet d'aproximar-ho, doncs crec que serà positiu, sens dubte.
Molt bé, doncs aquí hem volgut aprendre una mica més què és el que feu els secretaris municipals, així que el de l'Ajuntament de Tarragona, que és el Joan Anton Font, i el d'Aitona, que és el Cristian Cimadevilla, els agraïm molt que hagin estat en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada a tots dos.
Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies per comptar amb nosaltres. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Elena.
A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
Amb... No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cades.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2... quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0, de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Avui s'han complert 5 anys de l'explosió a l'empresa Iqoxe del complex petroquímic de Tarragona que va causar 3 víctimes mortals. Coincidint amb l'hora de l'accident, alguns veïns i sindicats s'han concentrat a les portes de la planta per reclamar responsabilitats i seguretat. Tarragona, Ricard Boigues, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com ha anat l'acte? Tu que l'has seguit, Ricard?
Doncs mira, la veritat és que ha estat primer un acte d'homenatge a les víctimes. Ara sentíem el cant dels ocells que han interpretat allà les portes de l'accés de la fàbrica. S'han encès 3 espelmes envoltades d'un gran llaç negre, però també ha servit per reclamar més seguretat, informació i coordinació. L'acte reivindicatiu, de fet, l'ha encapçalat una pancarta on es podia llegir "Han passat 5 anys i", amb aquest signe d'interrogació, amb aquest i, que és molt significatiu, que dona a entendre que, segons diuen, no s'ha fet res. El portaveu de la Federació de Veïns de Tarragona, Miguel Ángel Cruz, diu que s'han fet coses però que cal seguir avançant per garantir la seguretat.
Són passets petits, el que volem són passets més grans. Nosaltres, com a federació, el que reclamem és que els treballadors vinguin a la feina i treballin segurs i els veïns que estiguin a casa seva estiguin segurs.
Durant la lectura del manifest, la 70 de persones que hi han participat han demanat celeritat a la justícia perquè els responsables de l'explosió assumeixin les seves responsabilitats. Cal tenir present, Manel, que encara no hi ha data per jutjar la cúpula directiva d'Iqoxe.
Molt bé. 5 anys després, Ricard, fins a quin punt hi ha ferides obertes? Fins a quin punt l'impacte es nota encara en la població de tot allò que va passar?
Mira, pensa que estem parlant de l'accident més greu de la història registrat al polígon petroquímic més gran del sud d'Europa. Jo encara recordo quan fa 5 5 anys van trucar a la redacció dient que havien vist una bola de foc al costat de la carretera de la Nacional 340 al pas de la Canonja, de trucar als bombers que ens van dir que hi estaven enviant efectius però encara sense determinar què és el que estava passant. Després, les autoritats van reconèixer que hi va haver molts problemes de coordinació entre l'empresa i els caps d'aquella emergència. Es va criticar que no s'activessin les sirenes de l'alerta química i la gent, de fet, no sabia què fer. 5 anys després, és veritat que Tarragona torna a tenir la direcció del pla d'emergència química que havia perdut, s'ha incrementat la instal·lació de sirenes i s'està construint una xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques en tot el perímetre del complex petroquímic, que en un principi ha d'estar llesta al febrer. Els veïns reclamen més informació sobre el Plasecta, però la veritat és que Protecció Civil també diu que han organitzat diverses sessions informatives als barris de Tarragona i no hi ha assistit gairebé ningú. Potser, Manel, s'hauran de buscar noves vies de comunicació per explicar a la població que ha de fer en cas d'accident químic, que ja t'ho dic ara, és sobretot confinar-se.
Doncs sí, això és el que ha de quedar clar. 5 anys després d'aquella tarda tan fatídica, i Coxe. Moltíssimes gràcies, Ricard Boigas. Bona nit.
Bona nit.
Quatre minuts i seran 3:15 de la nit. La grip continua enfilant-se a Catalunya. El nivell de transmissió ja és molt alt i es preveu que el pic de l'epidèmia arribi a principis de la setmana vinent. En l'última setmana, l'increment de casos ha estat del 33%. El Departament de Salut explica que les dades són habituals per l'època, tot i que ja són més altes que les de l'any passat. Ana Alfonso, bona nit.
Bona nit. Ara mateix ja ens acostem als 19.000 casos en una sola setmana, 3.000 més que en el pic de la grip de l'any anterior. És la xifra més alta dels últims 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que falta menys d'una setmana per arribar al pic de la grip.
Que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard segurament aquest pic haurà arribat o al dilluns o al dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
Descarta, això sí, imposar la mascareta. Aquesta temporada només el 37% dels majors de 60 anys i de les persones amb factors de risc s'han vacunat de la grip. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ho lamenta.
No són xifres de les que ens haguem de sentir orgullosos, perquè realment el que ens està indicant és que no hi ha hagut un relaxament amb la vacuna de la grip. També és veritat que veníem després de la pandèmia, no?, amb molta saturació, amb segons reforços, tercers reforços. Segurament la població està cansada, però hem d'insistir.
A l'atenció primària han fregat les 79.000 consultes per infeccions respiratòries en 7 dies i s'han fet 17.000 baixes laborals, el doble que la setmana anterior.
Mentrestant, l'episodi de fred continua i s'espera que aquesta nit sigui igual o encara més freda. Protecció Civil manté activada l'alerta per fred intens a tot Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya també manté l'avís per fred per aquest dimecres i dijous. Cèlia Forment.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, la majoria d'ajuntaments han posat en marxa els operatius per baixes temperatures per atendre les persones que viuen al carrer. A l'Hospitalet s'ha obert el centre Els Alps, amb 60 places disponibles. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Núria Nieto, que és la cap de Benestar Social.
Possiblement avui sí que omplirem. Quan la nit és freda, l'equip de dia intentant convèncer que entrin, de que com a mínim passin la nit dins de l'edifici.
A Girona s'han ampliat amb 25 llits més les places als dos centres d'acollida per persones sense llar. Ami Sabali és regidora de Justícia Social i assegura que es podran fer servir fins al cap de setmana.
De les 25 places, 3 han estat avui ocupades aquesta nit passada i esperem, o sigui, per l'informe que veig aquí, que segurament aquesta nit doncs en seran unes quantes més.
A Lleida, on les temperatures han caigut fins a 5 graus sota zero, 60 persones sense sostres s'han refugiat a un equipament que ha posat a disposició l'Ajuntament i a Tarragona, per primera vegada, han posat en marxa la segona fase de l'operació Iglú, que ha atès una trentena de persones que es trobaven al carrer. Paral·lelament, la Creu Roja ha activat, per la seva banda, 13 municipis, com Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Reus o Salt. De moment, fins ara, fins a les 8 del vespre, han atès 111 persones per l'onada de fred i l'organització també fa trucades a persones grans, usuàries de teleassistència, amb malalties cròniques o amb risc de vulnerabilitat extrema per recordar-los els consells per prevenir els efectes del fred.
Molt bé, moltes gràcies, Cèlia. Recordem que d'aquí una estona parlem amb la Gemma Puig per saber exactament quina previsió ens espera per demà.
I ja són dues les escoles concertades que en les últimes hores han comunicat que tanquen. Tanquen portes per falta d'alumnes, diuen. L'últim cas és el de l'escola Mireia, al barri del Fort Pienc de Barcelona, que deixa 220 alumnes d'infantil, primària i secundària pendents de reubicar-se a un altre centre. També ha baixat la persiana l'escola Sant Ferran de Castelldefels, i en aquest cas són 300 les famílies afectades. De nou, Anna Alfonso.
Bona nit. Aquestes escoles concertades alerten que cada cop tenen menys matriculacions, sobretot als cursos d'infantil. Destaquen que els motius són la baixa natalitat i les polítiques educatives que afavoreixen l'escola pública. Una de les que tanquen és l'Escola Mireia, a Barcelona, un centre amb 65 anys d'història i 220 alumnes que el curs que ve s'hauran de reubicar. El director, Gabriel Guim, creu que el tancament de la seva escola no serà un cas aïllat.
Sobretot centres petits d'una línia, una aula per curs, qualsevol sotregada d'una classe no concertada, té efecte transcendentals per la continuïtat del centre. I els centres petits som els primers a caure, per dir-ho així.
Una altra escola concertada que també tanca el curs que ve és la Sant Ferran de Castelldefels. En aquest cas, Educació ja està buscant quines opcions pot oferir a les 300 famílies que hauran de canviar de centre. Xavier Güell, director de Centres Privats i Concertats del Departament d'Educació, explica que des de l'escola no els han proposat cap alternativa per donar continuïtat al centre.
Possibilitat sí que ha dit de fer un acompanyament, no cal dir, doncs, a les famílies, infants i joves, que actualment, repeteixo, estan escolaritzats en el seu centre, però a part d'això no ens ha fet cap plantejament de futur amb la recol·locació dels infants i joves. Per tant, no hi puc donar resposta perquè no ens ha plantejat en cap moment aquesta possibilitat.
Això després que el departament s'hagi reunit amb l'escola. També els han retret que hagin comunicat la decisió a les famílies i treballadors abans de parlar amb ells.
Catalunya nit.
Passen dos minuts de tres quarts d'onze, el Parlament reactivarà la comissió d'investigació sobre la infiltració de policies nacionals a moviments socials i independentistes. Una decisió que arriba després que el programa 30 minuts de TV3 destapés la infiltració de quatre agents a Catalunya i al País Valencià. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
Què es pretén aconseguir amb aquesta comissió?
Aclarir per què es va decidir infiltrar gent sense cap ordre judicial i també exigir que es depurin responsabilitats i que es repari el mal que diuen han fet a les víctimes. La petició per reactivar la comissió d'investigació l'han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ja n'hi va haver una de comissió d'investigació la legislatura passada, però va quedar en paper mullat per l'avançament electoral. Ara volen que reprenguin els treballs i intentar forçar que Grande Marlaska comparegui al Parlament. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha descrit així la gravetat dels fets.
Espiar els moviments socials ens situa en una lliga indigna, ens posa al costat de països com Hongria o com Polònia.
Junts també ha demanat que Grande Marlaska doni explicacions al Congrés. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha evitat posar en dubte aquesta pràctica policial.
Hi ha un marc normatiu que regula les actuacions de les forces i cossos de seguretat. Nosaltres pensem, doncs, que les actuacions policials, no podríem pensar el contrari, s'adequen a aquest marc normatiu, i si això no ha estat així, doncs hi ha camins que permeten la denúncia i la revisió.
I malgrat la llau de crítiques, Grande Marlaska insisteix que
tanto Policía Nacional como Guardia Civil actúan y actuamos conforme al ordenamiento jurídico.
Ha avalat així la infiltració de policies que diu garanteixen la seguretat pública.
I moments dramàtics a Sud-àfrica, on continua en marxa l'operació de rescat dels miners que estan atrapats sota terra des de fa mesos en una instal·lació al nord-est del país. Fins ara han pujat a la superfície 36 cadàvers. Líders comunitaris a la zona asseguren que hi ha centenars de persones al pou i que temen sortir-ne perquè majoritàriament són estrangers provenents de Moçambic, Zimbabue i Lesotho i no tenen els papers en regla. Abidjan, Gemma Parellada.
Ser detingut o morir de gana soterrat en una mina il·legal. Aquest és el dilema amb el que centenars de miners han estat malvivint durant mesos, fins que ara un tribunal ha obligat el govern a rescatar-los. Per molts, ja és massa tard.
Porteu-nos menjar o traieu-nos d'aquí ràpid, companys. Feu això, sisplau, nois, estem morts. Ja estem morts, ja estem morts.
We're already dead.
Són homes miners il·legals, la majoria estrangers, que treballaven al fons d'un forat a 2 quilòmetres sota terra d'una mina d'or abandonada, fins que el govern va llançar l'operació Balaum Godi, traduït del Zulu, operació tapa el forat, una problemàtica estratègia per forçar-los fora de la mina, prohibint que se'ls hi baixés menjar i aigua i esperant-los a l'entrada per detenir-los si sortien. Des de llavors, la mina d'or d'Estil Fontaine s'ha convertit en la seva condemna i, per desenes, la seva tomba.
Les entrades irregulars a la Unió Europea es van reduir l'any passat un 38% en relació amb l'any anterior. L'Agència Europea de Fronteres, Frontex, atribueix en part aquesta davallada als acords amb tercers països per frenar les arribades principalment pel Mediterrani Central. Maria Alba Gilabert.
En concret, el trànsit per la Mediterrània Central s'ha reduït un 59%. També ha baixat el trànsit pels Balcans Occidentals, un 78%. Les dues úniques rutes d'accés irregular que han pujat són la de les Canàries, un 18%, i la de l'est d'Europa, que s'ha multiplicat per 4, sobretot per les entrades des d'Ucraïna i Bielorússia. Markus Lammert, portaveu d'Interior de la Comissió Europea, ha explicat que globalment la xifra és la més baixa des de la pandèmia de la Covid.
S'assoleix el nivell més baix des del 2021 d'acord amb Frontex. Això mostra que el nostre compromís sostingut amb els nostres socis continua donant fruits.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, atribueix el descens global a la gran feina que, segons ella, ha fet el seu govern. La Comissió Europea ha mostrat la voluntat de reforçar Frontex, dotant-la de més eines per reduir encara més els intents d'entrar de forma il·legal a Europa. Diferents experts i informacions periodístiques han tret a la llum pràctiques contràries als drets humans per part d'aquesta agència europea a llocs com Grècia.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El Liceu farà un concert de Nadal amb la seva orquestra l'any que ve després de les múltiples queixes dels concerts de Sant Esteve, Cap d'Any i Reis organitzats per la promotora NK Prodarte. El Coliseu de la Rambla posa els serveis jurídics a disposició dels espectadors que reclamin els diners de l'entrada. Marc Ruiz.
Ja estem sentint aquesta interpretació desastrosa que va fer l'orquestra muntada expressament per aquesta minigira de concerts de Nadal per la promotora NK Prodarte. Això, òbviament, va indignar els espectadors que van incendiar les xarxes socials i 151 van reclamar que els tornessin els diners. Hi havia músics que no havien pogut assajar o que no tenien ni partitures, com va explicar el violoncel·lista Fernando Rodríguez al matí de Catalunya Ràdio.
No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje.
El director del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, explica que a partir d'ara els concerts de Nadal sí que portaran el segell del Liceu.
El Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de Cap d'Any i, per tant, serà un concert de Cap d'Any propi de la institució que en veurà, evidentment, de la tradició europea, de l'ànima barcelonina i de l'esperit liceista.
Els 151 espectadors que han reclamat els han convidat a veure l'assaig general del Rèquiem de Mozart que dirigirà Giovanni Antonini.
Volem que almenys l'impacte en una institució torni a ser el més positiu possible. Això ho fem de manera excepcional perquè és que, a més, entenem que moltes d'aquestes persones venien en família en èpoques com el Nadal i, per tant, doncs, el disgust podia ser una miqueta més gran.
I, a més, diferenciaran amb claredat a la web les produccions pròpies i les externes i evitaran encarregar concerts lírics o de clàssica a d'altres promotores.
Doncs parlem ara de música, que sí que sembla que tingui el segell de qualitat, el compositor mallorquí Joan Valent, que acaba de publicar el seu 8è disc en què barreja la música simfònica amb l'electrònica, un àlbum que vol ser un renaixement artístic per aquest músic, reconegut sobretot per les seves bandes sonores. Palma, Arnau Maimó.
Joan Valent ha escrit més de 50 bandes sonores, com aquesta. És la música del rei de l'Havana, del seu compatriota i enyorat Agustí Villaronga. També va rebre una nominació als Globus d'Or per aquesta composició. És la banda sonora de Les Brujas de Zugarramurdi d'Àlex de la Iglesia. El compositor mallorquí també va col·laborar en una pel·lícula guanyadora de 4 Oscars. Berman, del director mexicà Alejandro González Iñárritu. Joan Valent és empatia, talent i discreció.
La banda sonora d'una pel·lícula és algo molt delicat i el que has de fer és tenir la capacitat de redimir-te el que és la voluntat d'aquella persona que ha pensat tant de temps en aquella història. És un poc la veu que ell no té.
Valent publica el seu 8è disc, Rebirth, Renaixement, una obra sensible que combina música clàssica, un quartet de cordes i piano, amb electrònica, una prolífica carrera carregada d'inspiració.
Abans de posar-me a escriure, estic temporades llargues, estirat, fora de fer res, que quasi no puc ni llegir. Estàs com una espècie de nebulosa, perquè vols començar, però no hi ha res que t'estiri, no hi ha res que te motivi. Fins que un dia, pum.
Compositor, director, productor i pianista ha tocat tots els pals. Música clàssica, òpera, pop i flamenc. I ha col·laborat amb Serrat, Maria del Mar Bonet, Rafael Amargo i amb el líder de Talking Heads, David Bell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Joan Covarsí aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan arriba el fred s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred...
Quan arriba el fred passen moltes coses. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Com has fet la tria
avui? Ets d'aquests que no li agrada el fred?
Home, jo prefereixo la calor. Jo prefereixo la calor. Però bé, si fa fred i sol és bonic, ho he de reconèixer, sí, sí. Una miqueta ja està bé.
I una mica sí, està bé. Doncs sí, he triat aquesta cançó del Joan Manuel Serrat, Quan arriba el fred, no? Perquè aquests dies que fa fred, doncs tothom parla de fred, i sí, encara ho continuarà fent, eh? Sobretot demà encara matins freds. Avui hem tingut el matí més fred del que portem d'hivern, amb temperatures molt baixes, amb glaçades, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, ambient fred cap a l'interior, 6, 7, 8 graus sota zero, també cap al Pirineu, zones enclotades. Demà una mica aquesta mateixa situació, per tant una altra matinada, com que tenim aquest cel serè i ho dèiem, doncs fa que a més doncs les temperatures encara baixin més. Demà es mantenen aquests avisos de fred del Servei Meteorològic de Catalunya. Al migdia demà remuntarà una mica, avui les màximes més altes han quedat cap als 14 graus, demà potser algun valor a la costa es pot situar entre els 15 o els 17 graus, i sí, mantindrem aquests dies aquest ambient fred, sobretot a primera hora. Dijous també es notarà aquest descens de la temperatura al migdia. Per tant, dijous, amb un petit canvi de temps, també es notarà l'ambient més fred al migdia, sobretot cap al nord-est.
Doncs ha arribat el fred que també ja tocava. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.